l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts al Tribuna Preferent. Una setmana més, aquí estem els dilluns fent tertúlia al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Ja només 3 jornades perquè s'acabi la Lliga, i amb el Centre d'Esports Sabadell en una situació doncs molt semblant a la de la setmana passada. És cert, un punt més a prop de la permanència, ara empatat doncs en aquesta zona de salvació, després del 0-0 contra el Nàstic de Tarragona, el primer 0-0 de la temporada a l'estadi, un combat nul entre els dos equips. Aquí podem veure el got d'una manera diferent, mig ple si considerem que el Sabadell doncs no li van generar ocasions de perill, i veníem d'una setmana en què vam rebre 4 gols allà a Salamanca, però també és cert, si el veiem mig buit aquest got, que el conjunt d'Òscar Cano va generar poquet, molt poquet en atac contra el Nàstic, i era un partit que estava doncs pràcticament condemnat a aquest 0-0 final que va lluir a l'electrònic del marcador de l'estadi de la Nova Creu Alta. Tinc per aquí ja preparats el Sergi Parc i el Jordi Capella. Abans de res, abans de saludar-los, també donar-los la benvinguda a tots els que ja ens esteu dient coses a través del xat, perquè participar, ja sabeu que té premi. Tenim aquí les capses de Maximus damunt la taula. Ja sabeu que tenim aquest àpat de 40 euros per dues persones, per poder gaudir en un sopar o dinar a la pizzeria napolitana Maximus. I abans també de saludar-los, deixeu-me dir, i ho anirem recordant durant el programa d'avui, que la setmana que ve hi haurà programa, tot i ser festiu, tot i ser festivitat per la salut. Atenció, farem programa, però d'una a dues del migdia, és a dir, en horari Hotel Suís, al mateix santuari de la salut, a la carpa que tindrà Ràdio Sabadell allà, amb la programació especial que farem durant el matí amb els companys dels serveis informatius. Doncs farem Tribuna Preferent d'una a dues allà a la salut. Per tant, bé, convidar-vos també a poder seguir aquest programa en directe, perquè tindrem doncs convidats, tindrem premis, sortejos i molt més. Ara sí, Jordi, Parc, què tal, com esteu? Què tal?
Hola, Vituri.
Vindreu dilluns que ve a la salut
Jo treballo fora i m'ho perdré, ho sento.
O sigui, tu no ets d'aquells sabadellencs que fins i tot Setmana PortAventura, no?
No, la veritat que no. M'estalvio totes aquestes cues de veure les samarretes arlequinades per allà.
Tu què, Parc?
De moment et dic que sí.
Sí, ara t'he fotut en un compromís,
sí,
no? Si em dius que no, queda lleig.
Molt malament, sí.
Queda lleig. Bé, a veure, va, molts comentaris, que comencen a arribar per aquí. Molta gent, això, donant-nos la bona tarda, el bon vespre. L'Ignasi deia per aquí, la setmana vinent s'ha de guanyar, i ho veig molt complicat, però possible, deia. El Raül, encara amb la mel als llavis, dissabte ja no es pot perdonar. Tarazona arlequinada. El Carn, que deia per aquí, ara per ara depenem de nosaltres, això sí que és un factor positiu. El Cid Poleador deia, soc l'únic que veu positiu un empat contra un equip com el Nàstic? Doncs ara ho pregunto aquí a la taula. El O Gallardo diu, fent 3 cops el partit d'ahir estem salvats. El Manel també deia, arlequinats, no va ser el que tots esperàvem, però estem vius i depenem de nosaltres. Va, que guanyem a Tarazona i la Ponfe i ja ho tenim. Optimisme al màxim. Bé, de moment sembla que bon estat d'ànim aquí al xat. Vosaltres què tal aquest estat d'ànim després del 0-0 contra el Nàstic? Dèiem per aquí, el Cid, Poleador, diu, jo sóc l'únic que veu positiu un empat contra un equip com el Nàstic. Vosaltres el veieu positiu, l'empat contra el Nàstic, o què, Jordi?
Doncs mira, la veritat que jo estava bastant pessimista, bastant negatiu. Jo sóc els que vol els 3 punts sempre. I un cop vaig entrar a l'estadi, vaig veure l'ambient, vaig veure els resultats previs de les jornades que havien hagut, estava clar que 3 punts eren claus, no? Sempre són claus i més els necessitem. Però ho dic amb la boca petita, però vaig signar l'empat abans de començar i estava content amb l'empat perquè vam fer un partit seriós. Sí que és veritat que vam veure que no arribàvem, però vam tancar molt bé a darrere. El vaig signar l'empat, i no sóc, no sóc dels Amarrategui, però la veritat que el vaig signar i em va donar una mica d'esperança aquest resultat, la veritat.
En qualsevol altre moment de la temporada, Parc, segurament, dius, home, un 0-0 contra el Nàstic, un equip de play-off, el que diu el Jordi, no? El signes perquè al final, pel tipus de partit que va ser, era el resultat més just i al final ve el tercer classificat, dius, bé, bon resultat. És cert que hi ha aquest punt d'urgència, no?, també, i que al final anem esgotant el marge, que queden només 3 jornades. És allò de... Ah, sí, bé, sí. Almenys no vas perdre, no?
Sí,
però clar... Ah.
Sí, 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 jo et dic que...
Sí, amb la boca petita.
Sí, jo amb la boca molt gran. Però dono per bo l'empat a 0, però potser un empat a 3 no te l'hagués donat per bo. I intento explicar-me. Perquè al final sumes un punt, és veritat. L'únic que venies de molts partits, o d'uns quants partits, o la sensació de que feia molt de temps que estaves concedint masses errors al darrere, masses gols que et marcaven amb molta facilitat, que no deixaves la porteria a zero, que no hi havia manera, no sé, des de feia quan, des de feia més de 2 mesos.
Des del dia del Real Unión era, no?, a casa, crec.
Sí, crec que sí, que a més van ser 2 seguits. Crec que va ser Zubieta i Real Unión o sí. Alguna cosa així, després ja no ho has aconseguit. I en la línia que comentava el Jordi, dona una mica d'esperança al sentit d'haver rectificat com a mínim o d'haver aturat aquesta sagnia, que potser és qüestió d'un partit i després la setmana que ve a Tarazona la torres al dia al darrere i ja està. Però com a mínim has sabut frenar tot el que estaves encaixant i tot normalment com estaves passant al darrere. Per això no crec que sigui el mateix un 0-0 que un 3-3. I al final hem de valorar també que una mica el de sempre, vull dir, si empates a 0 contra, o quan vas empatar contra el Teruel, doncs et va semblar un resultat molt pobre a casa. Empates contra el Nàstic, que és un equip que farà play-off, estic segur, i hòstia, un punt que sumes contra un equip de dalt, doncs està bé. El problema és això, que dius, et queden poques jornades, poc marge, però...
Poques bales, també.
Sí, sí, però si abans de jugar les últimes 4 jornades et diuen, sumaràs, no sé, m'ho invento, 8 punts de 12 o 7 punts de 12, probablement dius, doncs empataràs contra el Nàstic i guanyaràs contra el Tarazona i el Lugo, no sé què, no? O sigui que jo dono l'empat per bo, però com dius, amb la boca...
Amb matisos, eh? Matisos.
Clar, totalment, matisos, no és el que diu, és que és l'empat amb el 0-0. Aquesta setmana, mirant per xarxes i així, parlàvem de... Ostres, no està Pau Resta, no està Pau Resta, què passarà, què no passarà? No vull obrir cap meló i no vull dir res que no es malinterpreti, de Pau Resta. Però és que sense Pau Resta hem fet la porteria 0. Amb Pau Resta ens van fotre 4 la setmana passada i no sé quants l'anterior. No estic dient, no estic culpant, no estic ficant el focus a Pau Resta, però, hòstia, 0-0, eh? Per això dic que vaig signar l'empat. Ostres, s'havien d'inventar la defensa, i aquesta defensa va donar molta solvència. Ostres, amb Sergi Mestre, que va ser, hòstia, no sé, per mi va fer un partidàs...
Va ser dels millors. Sí,
sí, per mi el millor, eh?
Tanta por, doncs, vam deixar la porteria 0.
La sensació és que l'equip va fer el que diuen per aquí, Mira, el Martí deia, jo vaig tenir la sensació que vam sortir a no perdre, a no encaixar. El Vivaixa Navarro deia per aquí també, a veure, que he perdut un moment el comentari, deia, jo veig que estem deixant passar massa trens per sortir, però sense Pau Resta estàvem febles en defensa i millor així que no perdre. El Manel diu, jo tenia clar que la prioritat d'ahir de Cano era la de no encaixar i així ho vam aconseguir, que el Nàstic, és que és això, no va arribar ni a xutar a porteria.
Com ha dit el company, no, el comentari, sense Pau Resta, doncs. Sense Pau Resta hem estat a 0. Porteria 0.
Però la sensació, la mentalitat de l'equip potser era aquesta, no? També ahir, sobretot no prendre mal contra un equip, que és cert que tampoc fa molts gols, el Nàstic, però sobretot en rep poquíssims. És l'equip, doncs, que menys gols encaixats du de la Lliga. Però va fer aquesta sensació, que l'equip ahir va fer un exercici defensiu notable.
Sí, jo crec que va haver-hi un canvi d'actitud abismal entre la jornada anterior a aquesta d'ahir, amb l'actitud, no? Veies que tothom lluitava per darrere, tothom anava a buscar, no donava una pilota per perduda, ho defensaven tot. O sigui, et va donar una solvència darrere que dius... Ostres, clar, potser era això, no cometre errors, no? Potser hem jugat no cometre errors. Bueno, doncs no cometre errors et manté a... Que si no fos pel gol a baraix, no?
Sí,
maleït gol a baraix.
Sí que és cert, Parc, que m'estic recordant ara també de la roda de premsa prèvia de Cano, que vas anar-hi tu el divendres, que va ser com una mena de... No sé si...
Va fotre tocs d'atenció en el tema defensiu.
Sí, no volia fer servir aquesta paraula, però va dir... El tema de la defensa és cert que ha sortit retratat Toni Herrero amb Elívia en els últims partits, però la responsabilitat és col·lectiva. I ahir potser vam tornar a tenir aquesta sensació que defensava des del primer fins a l'últim, no?
Sí. Jo, veient el partit després, sí. I sobretot el fet... No és el que destacava Cano en la prèvia, però home, el tema de no cagar-la al darrere amb errors tan bèsties com veníem fent, doncs sí, una mica el que deia el Jordi també, és que a més, sense Pau Resta, que Pau Resta tampoc havia sortit retratat a la fotografia en aquests partits, per tant, no és que la lectura aquesta de vam encaixar 4 gols jugant amb Pau Resta, no és per culpa de Pau Resta, jo crec que és una mica al revés, el mèrit de dir, ostres, és que no hem encaixat contra el Nàstic, tot i que Pau Resta no estigués, i amb lo malament que estàvem jugant al darrere.
Totalment.
Llavors, jo crec que era ultranecessari recuperar aquestes sensacions al darrere de solidesa, ja dic, al final només queden 3 jornades, i espero que aquest partit contra el Nàstic serveixi una mica per emmirallar-se o perquè l'equip agafi confiança de cara a les últimes jornades. Perquè és que veníem d'una destrossa a Salamanca.
I sumem també la de Tajonar. Les sensacions fora de casa no eren bones. Era una altra vegada un equip vulnerable en qualsevol moment al darrere.
Totalment, que sabies que t'arribaven 3 i de 3 te'n feien 4.
Sí.
És com pot ser que t'arribin 3 i te foten 4 gols? Doncs així, això és el que passava.
A veure, alguns comentaris també que ens diuen per aquí, per exemple... Mira, el Semi preguntava que què passava amb Jordi Calavera, que ha passat de ser titular indiscutible i bons partits a ser un suplent fixe. Doncs és un dels futbolistes que està acabant la temporada tocadet físicament, que se li noten els mesos d'inactivitat i és d'aquells futbolistes que... s'ha d'anar amb compte, perquè un esforç de més es podria acabar pagant. El Murphy diu, aquest 0-0 és bo, el dona per bo, però diu també que tant de bo n'haguessin tingut algun a la primera volta, perquè ara estaríem salvats. Què més? Deia per aquí el V. Navarro, doncs això també, que l'esbroncada de Cano es va notar l'actitud defensiva del Sabadell. I el Trivi diu, bona tarda, amb l'actitud d'ahir ens salvem segur. Diu, per cert, sabem si Vladis era familiar del número 2 del Nàstic? Diu, ho dic perquè aquest sempre l'estava abraçant. Parlàvem o lloàvem en aquest cas l'exercici defensiu del Sabadell ahir contra el Nàstic. És cert que en atac poqueta cosa de l'equip. És cert també, per ser justos, que davant teníem una de les millors defenses, si no la millor de tota la Lliga, que venia d'encaixar 3 a Lleó, però és la millor defensa de la Lliga numèricament. Poqueta cosa va generar l'equip, eh?
Sí, i hòstia, a mi em va impactar molt una roda de premsa de fa, no sé si 2 o 3 jornades, que Òscar Cano, l'entrenador, no, diu no juguem a 30 pilotes a l'olla, sinó la nostra filosofia és una de bona. Hòstia, clar, per això no xuta. Estan esperant la bona. I vam veure 50.000 jugades que intenten regatejar, no sé què, que volen entrar fins a la cuina. Hòstia, no ho sé. Clar, des de tribuna és molt fàcil. Ser un tribunero és molt fàcil ser entrenador i de tot des d'aquí, no? Però, hòstia, no sé, si tenim les bandes que tenim, hòstia, per què no anem penjant boles cap a l'olla? Algun rebot, algun xut, provem, no sé. És el que dic, clar, des de fora és molt fàcil, clar.
A mi em fa la sensació, em va fer la sensació ahir, que realment el Nàstic era un equip que el joc aeri el controlava molt bé.
Sí, igual, no era la millor, sí, ahir, clar.
Els centrals em van encantar, la parella de centrals Trigueros Dufour, és de lo milloret que s'ha enfrontat al Sabadell aquesta temporada. Però és cert que, igual que sorties bé d'aquesta primera línia de pressió, jugant, tocant la pilota, després a l'equip li... No sé, si opineu el mateix, que a l'últim terç li falta alguna idea, falta alguna coseta allà.
Mira, a mi ahir sí que no... Per mi no és el millor exemple, perquè el Nàstic, com dius, al final és la millor defensa de la categoria, o com a mínim del grup. Així que, no sé, també s'ha de posar en valor i tenir en compte això, que és un equip de play-off i tens la millor defensa, així que no és fàcil, I diria que el Nàstic, per cert, ha deixat 19 porteries a 0. Són més de la meitat de partits deixant de porteries a 0. Per tant, no som aquí a l'equip estrany que no li ha marcat el Nàstic. Dit això, jo sí que estic preocupat amb el tema de l'atac. Insisteixo, no per aquest partit contra el Nàstic, sinó de les últimes setmanes. Perquè abans estava pensant, de mig camp cap endavant, o dels jugadors que tenen que són d'un perfil més migcampista mirant a porteria contrària cap endavant, quins jugadors del Sabadell estan inspirats? Jo vaig pensar, per exemple, Moyano té problemes físics, ahir va jugar una estona i no va estar molt bé, però per això, perquè té problemes físics. Soto, titular... quan ha estat titular no ha estat malament, ahir va estar bé, però jo esperava més perquè quan havia estat tants cops suplent, no sé, el veia com un revulsiu, un tio que t'aportava coses, un tio que vertical, vaja, no sé. Abde ha anat de més a menys clarament, també és veritat, no dic per aquest partit, que sé que tenia el cop al maluc, però home, va marcar allò 3 gols,
sí,
crec, en els primers 4 partits.
Sí, només començava a marcar...
Era una passada.
Gol per partit o 2 gols per partit, com va començar.
I després recordo que després de marcar gols, justament quan va deixar de marcar, però semblava que estava més participatiu, em feia la sensació que participava més en el joc col·lectiu, però després també per mi ha baixat el rendiment. Vladis ha marcat 3 gols, sí, dona assistències, però tampoc és que estigui sent aquí el...
Clar, i la història és que ha marcat els 3 gols i de 3 gols n'ha marcat 2 al mateix partit.
Sí, correcte, correcte. Que va servir per remuntar 4-4, correcte. Sí. Baselga, entre tanta lesió i tal...
No està al 100%
encara. No està al 100%. Sí. Marro ha passat de titular a ser suplent. Llavors, al final, el que vull resumir és que de mig camp en endavant no veig cap jugador que estigui gaire inspirat, excepte un, que és Dome. Bueno. O sigui, Dome, a mi em sembla un tio que... estava sent aquell diamant en brut, aquell talent, aquell jugador que et deixava detallets, i per mi ahir fot un partit dintre del que va ser un partit que va ser més aviat trebat i sense gaires idees en atac. Hòstia, un tio...
Per tu va ser el millor del Sabadell?
Per mi va ser... Sergi Maestre va ser el millor,
ah, sí.
Però en l'aspecte ofensiu del poc que va poder oferir a l'equip... Però perquè Dome ja s'ofereix, agafa responsabilitat, tu veus el xut de fora l'àrea... Hòstia, el veig diferent, el veig assumint més responsabilitat i més galons en aquest equip.
Bueno, allà on...
Ho veieu? Tu, bueno, tu...
un moment, Jordi, per al·lusions, vale. Perquè clar, aquí m'han ja donat aquesta etiqueta de president de la penya Marc Domènech.
Pues jo sóc a l'altre.
Tu també ets...
És que ara
president d'honor, no?
Sí, ara anava a parlar d'una cosa que fèiem... Digues, però...
No, jo sempre defensaré, i ho deia ahir, que Marc Domènech se li nota molt que és mitja punta. Vull dir, i a mi m'encanta el Marc Domènech d'última passada arribador. Ara té el control absolut de l'equip al mig del camp. Tot el joc passa pels seus peus.
No tens la sensació que en els últims partits, i és que sobretot en aquest, no sé...
És una qüestió de galons, no?
Amb més confiança, amb més responsabilitat, més galons que en altres ocasions.
Li falta algun puntet, segurament, i ho deia l'Adri, per exemple, a Transmi també, ell s'agrada i a vegades s'ha de ser una mica més pràctic, jugant
sí,
un pèl més,
sí,
més ràpid, però pot ser producte també del fet de no ser un mig centre pur i està actuant en sortida de pilota com si fos un mig centre. Que... Va, president d'honor de...
Bueno, és que ara que els jugadors que ens estan sentint, que no se'ns enfadin, que segur que ens estan sentint, que no se'ns enfadi ningú, però fem broma a on seiem nosaltres, els companys que anem a veure el futbol, i diem, hòstia, és que l'únic que veu la pilota rodona és Domènech, tio. És que
i el Mister ho ha dit també alguna vegada.
Tots ho dèiem. Sí. Juguem com juguem. Pilotes a Domènech, tio. Pilotes a Dome. Que Dome distribueixi. Però és que està sol. És que, clar, ha agafat els galons, però és que està sol al seu voltant. Clar, ara no té a ningú pel seu voltant. Abans sí que tenia, el millor, és que no sabria qui dir-te. Gualda, potser, Moyano
quan estava al 100%.
Quan estava 100%.
Sí, sí, sí.
Hòstia, és que està sol. Clar, però és que tu el veus jugar amb la pilota, i és el que dèiem, és que és l'únic que la veu rodona, és que és espectacular el partit que va fer ahir ell sol al mig del camp, però és clar, és que estava ell sol, és que tinc la imatge de campeones, de Oliver Aton
i cinc al voltant, no?
Cinc al voltant. Hòstia, sí, per això et deia, és que nosaltres diem igual, Domènech, la famosa frase, i 11 más, pues ahir 10 més, pues per nosaltres és Domènech i 11 més.
Sí que és cert que és un futbolista que a l'estiu va arribar sense fer soroll, allò... Era de cop una incorporació sub-23. Recordo que es va presentar amb Javi Gómez a la Cambra de Comerç, sense massa informació, no? Havia jugat al Girona B, al Sant Andreu, format al Barça, però allò de... A veure, sense que se m'entengui, però jugador per omplir fitxa sub-23, pràcticament, no?
Sí, va començar suplentíssim, la Lliga.
I, de fet, a la pretemporada va deixar ja algun detallet de qualitat, però realment... jo estic amb el Jordi, vull dir, és el futbolista tècnicament més dotat d'aquesta plantilla. I ens hem d'encomanar a ell. I a mi em genera també un cert neguit el fet que és un futbolista que s'està carregant moltíssim de minuts. El partit del Nàstic el va acabar fos.
I vull dir una cosa que no sé si m'han informat malament els meus compis.
Les teves fonts.
Que té 4 grogues.
Sí, Domènech, té 4 grogues.
Hola, què tal, eh?
Però ja, fa setmanes, ja
no
més.
Sé què fer per a que... Hòstia, estic resant.
Que no refredi.
Ahir va fer una falta en el mig de... És que m'hi he fixat abans, he vist el partit en diferit jo, i... que és una tonteria, una falta al mig del camp sense més, però hòstia, no et perdis el partit de Tarazona,
clar,
sisplau.
No, que... Menys mal, clar, és que sí, no ens el podem perdre. I està a una. Ai, el mal del comentarista, no? Toca fusta, toca fusta.
No, sí, toca fusta, toca però, el que vulguis.
Sí,
però...
Mira, el Raül diu per aquí, Maestre al costat de Dome l'ha d'ajudar sí o sí. Ara mateix Dome està molt sol al mig del camp. El cardio Dome, tal com li passa a Abde, falla no deixar la pilota abans i fer participar els companys, però és el millor mig del camp ara mateix. El DALR deia 4-2-3-1 amb Marc a la mitja punta. El Martí diu, jo crec que els companys li han de generar a Dome més espais. Si té més temps per pensar, serà la pera. I el Culi diu per aquí, vindrà el Betis i se l'emportarà. Viva el Sabadell, man que pierda, l'estil doncs, de Sander Ballero, que posarà rumb cap a Sevilla.
Actualment està lesionat, no, Sander?
Sí, Sander ja...
Ja l'hem vist prou.
I l'Ignasi preguntava per aquí si té contracte Dome, té una temporada més, però com va dir, crec que va ser el Sergi Garcés que ho va explicar aquí mateix, diria, o a una transmi, ara no recordo.
Està tot arreu, el Sergi.
És omnipresent. Que sí, que té contracte, però que té una clàusula d'aquelles que... Cota, sí, gairebé si ajuntem nosaltres quatre quartos
ens l'emportem.
Bé, el podem segrestar.
Perquè jugui aquí una patxaca per la barbacoa el diumenge.
Perquè jugui aquí a Sabadell una temporada.
Sent realistes, no és informació, vull dir, però vist el nivell de Dome...
Vaja, és allò de dir, o et mantens a la categoria... o només aquells futbolistes que...
Jo et diria que o et mantens a la categoria i li promets un projecte... Li promets un projecte que aspiri a coses ambicioses, o si no... A veure... Sí. El més normal és que voli...
A qualsevol equip de primera ref, jo crec que jugaria.
Només, sí.
O sigui, a qualsevol equip de primera ref. O sigui...
En aquest sentit, també, per parlar d'un altre nom propi, Marcos Baselga. Ho dic perquè estàvem parlant d'aquesta faceta ofensiva. A mi em fa la sensació també que bona part de les opcions del Sabadell per salvar-se passen per l'encert de Marcos Baselga, perquè és el davanter més golejador segurament que tens ara mateix en nòmina, que acumula ja minuts, que teòricament ha d'anar a més, que és cert que en les últimes jornades tampoc ha tingut grans ocasions per marcar. Jo tinc aquesta sensació, no sé si la compartiu vosaltres, el fet que Baselga ha de ser el factor clau en aquestes tres jornades o aquest jugador parc que reclamaves, que ha d'estar inspirat, ha d'estar encertat en aquestes tres jornades que queden.
Qui és l'home gol del Sabadell?
Ara mateix molts.
Jo és que tinc un meló per aquí, però, clar, però millor no l'obro.
No, sí, sí.
No, pots obrir-lo. No, sí, jo, si vols, dic... Tema Baselga, jo, abans que obris el mal.
Sí.
Que jo comparteixo 100% aquesta reflexió. Vull dir, és que al final, per mi, Baselga, o sigui, és des de que es va confeccionar la plantilla a l'estiu, és la decepció de la temporada, i sé que ha tingut tres lesions. Vull dir, que al final...
I que ha marcat tres gols, també.
I ha marcat tres gols.
Està això... un del Pichichi.
Clar. Sí. A un del Pichichi del Sabadell. No, però... Evident, no, vull dir, el tema de les lesions, doncs, entenc que no és culpa seva. Vull dir, però clar, és que esperava tant d'ell. Vull dir, per lo poc que vam veure pretemporada i pel que venia de fer en un equip molt limitat de la temporada passada, com era el Calahorra, hòstia, vaig dir, hòstia, és el millor fitxatge del Sabadell, fitxatge i incorporació, perquè està cedit, per aquesta temporada. Llavors...
Però ha pogut demostrar, l'han deixat poder demostrar una miqueta, o no?
Ho dius per la ubicació en el camp?
Sí, ubicació, temps, minuts, perquè estem confiant molt en Vladis, que no tinc res contra Vladis, però potser Vladis no el voldria com a nou, potser sí com aquest partit que va fer contra, o sigui, això que parlàvem que tots defensàvem, o sigui, vam començar a defensar amb Vladis a dalt, o sigui, va ser espectacular com va defensar Vladis, però és que és això, corre amb horitzontal, et pressiona totes les pilotes, però hòstia, no sé si és el nou que jo vull pel Sabadell, tenint que no és santo de mi devoción, però és que tenim a Manel a la banqueta, que no està jugant res. Hòstia, no el podríem provar? Un tio...
Mira el meló.
Ahí está, Bombita. No? Hòstia, no sé, ja sé.
Sí, per aquí demanen també més minuts de Manel Martínez.
Claro. O sigui, contra quin partit va ser? No me'n recordo contra quin partit va ser. Que va jugar els últims 5 minuts, i amb els últims 5 minuts... Hòstia, és que la posició en el camp, com va rebre la pilota, com va rematar...
No sé si va ser el dia del Teruel, que va tenir alguna ocasió al final...
Sí, exacte, contra el Teruel, un remat de cap, sol, davant de porta... Hòstia, si és veritat que dius, pues l'ha tingut i l'ha fallat. Sí, clar, però és que no està jugant, si és que també les veu quadrades quan li venen, si és que ja no sap ni com és la pilota, aquest home. Hòstia, ha de sortir en el minut 88 com va sortir ahir?
A terra de bat, de la segona volta.
Sí, no.
És un tio que ha jugat a segona,
i
no?
És un nom, a més... Jo tinc la sensació que molta gent reclama que Manel tingui més protagonisme. També per la sensació que respires a l'estadi quan surt a escalfar, per exemple, o quan està a punt d'entrar al terreny de joc. Notes aquells aplaudiments de la gent que jo crec que... Sí, que la gent el demana més. Jo, del tema Manel... jo també crec que hi ha hagut partits que podria haver jugat més minuts.
Mm-hmm. Clar, és que...
Però també, i ens pot agradar més o menys, però que per la manera de jugar del Sabadell també entenc que no sigui titular. Jo, jo ho entenc. Però...
Sí, però
igual que et dic que hi ha circumstàncies de partits que mi han fet que Manel podria haver
minuts,
jugat entrar...
Sí.
Ah, va, sí. No els últims dos, tres minuts.
Clar, però és que tenim Estals per una banda, Abde per una altra, que, hòstia, s'emporten les bandes. O sigui, a mi m'agrada com juguen Abde i Estals per les bandes. Hòstia, si estàs penjant pilotes, tens el Manel, un tio de 1,90 m,
sí,
que sap estar, sap controlar.
Sí, Jordi, però també
ja.
El que dèiem de la defensa comença també, per exemple, en aquest
clar,
Sabadell
sí,
pels Adal... El que et dona Bladis en aquest aspecte, totalment. Manel no t'ho dona. I després, totalment. En l'aspecte rematador de l'olfacte golejador, probablement el que té Manel no t'ho donarà Bladis, també,
El que deia per aquí l'Oriol Bet, en aquest sentit també, el tema de que no pots jugar amb aquesta idea de Cano de defensar a dalt, que seria un suïcidi.
Tal qual.
Sí, sí.
Tal qual.
Sí,
però i en aquesta qüestió també...
I tenir els dos, Bladis, com vam fer, Bladis va ser el que, doncs Bladis... És que no sé, que no sé defensor Manel, però és que és per tenir una altra opció. És que és això, és els Quants gols porten els nostres davanters, és el que estem parlant? Bladis 4, Baselga 3...
I Manel 4.
I Manel
4.
I Moyano 4, i Toni Herrero 3, diria... I
Abde 3, i no sé qui...
Algú ens demanava per aquí...
Això no deixes futbol ficció, però clar, això té menys minuts fort... Jo què sé, no ho sé. No ho sé, i parlo per desesperació, per com estem, per... Que clar, si hagués sigut uns altres resultats, pues estaria parlant d'una altra cosa, està claro. I és molt fàcil, no?, los toros des de la barrera, i tanto que sí. Però, hòstia, jo què sé, tio. I com que no em paguen per dir res, sinó per... Saps? Que no soc l'entrenador ni m'haig de mullar, o sigui, que haig de respondre, pues...
Bé, molts comentaris que arriben amb aquesta qüestió. El Molner deia per aquí que podríem provar que Manel jugui junt amb Baselga, 4-4-2. Diu que Bladis, l'Albert, que el prefereix de revulsiu. El Diego, que Manel des del minut 60 hauria de jugar i que mirin la banda d'Estals, que ja el pobre es desesperava. Demanaven per aquí 20 minutets per Manel, també. El José, que Bladis tenim molt carinyo, però diu no té gol, no li neguem la feina, però el davanter viu del gol. Si no funciona, que no funciona, que provar altres coses, i Manel podria jugar molt més del que està jugant, minut 60 com a mínim cap a dins. El Trivi diu el tema de Manel no s'agafa per enlloc, no dic que sigui titular, és possible que no li agradi a Cano, però que en partits que vas perdent o que només centres, que jugui només de 10 minuts té delicte. Jo crec que aquí coincidim tots que algun minutet més, alguna oportunitat més, doncs també se li hauria de donar. Jo també sóc molt defensor de Bladis, en aquest sentit, també. No ha jugat... És que si mirem les estadístiques, Bladis no ha jugat molt més que Manel aquesta temporada.
No.
I al final, no oblidem també l'altre aspecte del joc, que per mi és essencial, que és el tema del joc. Bladis ha donat 4 assistències... I en aquest sentit, només David Estals ha intervingut amb més gols que el Bladis Copotun. I tots dos estan a una distància sideral respecte de la resta. Vull dir, compta també amb aquest puntet que a vegades sembla que quan Bladis no marca, fa nosa.
Ja.
Però tot el que aporta a l'equip, compta,
Sí, és que jo crec que també aquí, perdó Jordi, però hi ha dues coses que poden jugar en contra de Bladis per mi. Una és... que al final ens en recordem molt dels partits més recents i no dels de més passats, és a dir, que al final pots tenir la sensació que Bladis ha jugat moltíssim i que Manel no ha jugat res. Jo dic fent una perspectiva tota la temporada, i al final més o menys hauran jugat el mateix.
Sí, perquè Bladis va començar a jugar al final de la primera volta.
Sí, per això.
Fins aleshores pràcticament no havia jugat.
Que no justifica que Manel mereixi o podria haver jugat més minuts també en aquesta segona volta, no trec això, però al final... Crec que juga en contra això, la sensació aquesta de, ostres, ara estem malament, i com que Bladis ha jugat... Bueno, i l'altre també, per mi, és el nom. És que Manel va venir aquí com la incorporació estrella o una de les incorporacions estrelles, no ho oblidem. Vull dir, és que era Manel Martínez, era el davant... El club havia dit que ja ho havia intentat en més d'una ocasió per fitxar-lo i tal.
Totalment.
I el nom fa molt per mi, també, perquè la gent també tingui aquest ingredient extra per demanar-li més protagonisme a Manel. En lloc de Bladis.
Però, a més, no dic Manel per ser Manel, que també, però no per ser Manel, sinó pel fet de...
Una altra alternativa, no?
Exacte, una alternativa. Si no fos Manel Rodri, pues Rodri.
Això ho hem trobat a faltar en alguns partits. Sobretot, jo deia, quan marcadors en contra, rivals tancats, altres coses fins i tot... Sí que és cert que ho hem dit a les transmis, ho hem dit aquí, no? Que, ostres... canvi, fer-lo una miqueta abans, doncs...
Exacte, fer un revulsiu, una altra història.
També és veritat que, com que hi ha hagut molts partits que ens han marcat en els últims minuts, llavors, aquí, quan t'empaten o quan et poses per darrere, és el moment que dius, ostres, ara he de canviar. I poses a Manel, però sí que hi ha hagut partits. Per exemple, per dir alguna cosa, Salamanca també el podies haver posat abans.
Sí, a Salamanca ja ho hem comentat també. Potser el fet del canvi de Marro. No per ser Marro, en el moment de la lesió de...
Dabde, sí, sí.
Dabde, correcte. Que trobàvem a faltar, jugant per darrere en el marcador, potser l'entrada d'un davanter en aquell moment. Es digués Baselga o es digués Manel, eh?
Exacte.
Però context de partit, per exemple, Tajonar, no sé, i ara doncs, podem treure aquí la llista de partits que el Sabadell ha anat per darrere en el marcador, que és llarga, en aquesta segona volta.
Però també és veritat, que jo sempre deia, hòstia, és que està posant els xavals abans que aquesta gent, però és que després veies el xaval jugar i dius, hòstia, joder, és que com juga Marro, com juga Pau, com juga... Hòstia, ho fan bé, clar, dius. Sí, és igual que però, siguin joves o no, però clar.
Però és que al final també per això, per la manera de jugar de Cano, jo crec. És a dir, per la manera de jugar, quan el partit comença 0-0 i evidentment que no vagis perdent i que ja estiguis en els últims minuts, eh? Però perquè ho dic, perquè en aquesta equació, al final, o sigui, Cristian Herrera és un jugador hipervàlid. I, joder, el San Fernando ho està demostrant també.
Compte, eh? Que se'n van a segona federació,
Sí, cap. Sí, ja, però vaja, que allà tampoc...
No, sí, no, va començar bé.
Individualment.
Sí.
Però em refereixo que Cristian Herrera és un jugador o era un jugador vàlid pel Sabadell. Ostres, jo crec que amb la seva qualitat jo crec que sí.
Jo també.
Per la manera de jugar del Sabadell també jo crec que entra dins del mateix pack similar, al de Manel, per mi.
En aquest cas, discrepo una mica perquè jo crec que tenim més bon record del Cristian Herrera. És a dir, quan parlem de Cristian Herrera ens imaginem el Cristian Herrera de la temporada passada.
Clar. Però m'aferro a ell per dir-te que té la qualitat suficient per jugar al Sabadell, evidentment.
I oblidem que realment la primera meitat de Cristian Herrera d'aquesta temporada del Sabadell va ser discreta.
Sí, molt fluixa.
Numèricament discreta.
Sí.
I en influència en el joc, justeta.
Sí.
Sí, total. És el que dius. Però... Primer una mica del record, no? De la primera temporada que va fer, que va ser espectacular, el revulsiu, no? Quan va... Hòstia, clar, és que va ser espectacular tot el que va fer. I dius, si ha fet això, ho pot tornar a fer. Sí, jo me l'hagués quedat. Perdó. Perdó.
No et preocupis. Què més? Va, alguns comentaris que ens arriben per aquí. 7:35, diu el Martí, diu en Cano, diu fa els canvis massa tard, crec que coincidim tots. Jo aquí afegiré un matís. Crec que moltes vegades quan parlem de canvis se'ns en va al cap directament a la figura de Manel Martínez, però que és cert que en els últims partits la primera permuta, minut 50, minut 60, aquell futbolista, aquell Abde, per exemple, de l'últim partit, crec que el primer canvi se sol fer no massa tard. Passa que potser associem massa els canvis a la figura de Manel Martínez. Però això, percepció totalment subjectiva meva, L'Oriol també deia, també hi ha un factor amb el tema Manel, diu, com d'implicat està amb la causa? Al desembre, al gener, a finals de gener, recordem que volia marxar, que va demanar marxar, diu, només veiem els partits i Cano els veu cada dia. Què més? El Carn deia, diu, això també, clar, fent parella Cristian Herrera amb Pau Víctor, crec que jo també seria un bon jugador. Bé, en qualsevol cas, Cristian Herrera ja fa mesos que no hi és, tampoc ens hi capficarem massa en aquest debat. Tot això venia per Marcos Baselga, que hem acabat aquí girant l'atenció, girant el meló.
Anaves a donar pas
a l'entrevista.
I t'ho hem fotut al l'aire.
Heu tirat cap a una altra banda, no passa res, ho recondueixo. Sergi Garcés, al final del partit d'ahir, entrevistant Marcos Baselga.
Quan vulgueu. Un moment. I... Tres. Quan vulguis.
Bona nit, Pau Vituri. Com esteu? I amics del Tribuna Preferent. Al final, ni una cosa ni l'altra. 0-0, entre el Sabadell i el Nàstic de Tarragona, en aquest partit on hi havia duel oposat de necessitats. Ells, per acabar de assentar-se en aquesta zona de playoff, el Sabadell, amb aquesta possibilitat que se li havia donat a la jornada per haver pogut sortir d'aquesta zona de descens. Finalment, un puntet, repartiment de punts, com diem, i amb el Sabadell empatat ara amb la zona de salvació. Això sí, amb portes d'anar a Tarazona. Anem a parlar de tot una mica i ho fem amb Marcos Baselga, que avui tornava a l'11 titular. Marcos, com estàs? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Que nos hemos quedado otra vez. Esa de, bueno, algo diría en positivo. Si no se puede ganar, al menos no perdamos. Pero no sé si contenta mucho la historia.
Bueno, por una parte, yo creo que hemos recuperado hoy una solidez defensiva que echábamos de menos y creo que para este tramo final es muy importante, porque está claro que si no te meten gol no puedes perder un partido. Y sí que es verdad que hoy creo que nos ha faltado ese último pase, esa finura en el último tercio para concretar el partido. Creo que defensivamente lo hemos hecho muy bien, ellos creo que no han tirado prácticamente a portería y a nosotros nos ha faltado ahí, está claro que es... complicado también, ¿no? El Nasti de Tarragona por algo está en playoff, viene fuera de casa, también se está jugando cosas y al final ganar a un rival como este no es fácil, tienes que hacer las cosas bien. Creo que hemos hecho muchas cosas bien y que nos ha faltado, pues como te comento, ese último tercio, quizá que alguien viniese más a recibir para concretar ese último pase o el estar finos en el último centro, en el último remate para poder hacer un gol.
Sé que diré casi una obviedad y casi me la vas a rebatir al momento, pero es de ese final de temporada donde hay tanto miedo o tanta urgencia para no fallar que al final, no, como diría alguien, no se equivoca nadie, pero es que no pasa nada en todo caso.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Cuando te juegas tantas cosas, aunque no quieras, el miedo está ahí. Y quieres cometer los mínimos errores posibles, que son partidos también, que está claro que son para eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo hoy desde dentro he visto al equipo, te diría que mejor que, por ejemplo, la primera parte contra el Cornellá, que vi a un equipo quizá un poco nervioso, con mucha responsabilidad de tener que ganar ese partido, que al final te lo llevas, pero la primera parte que haces de no tener balón, no trenzar jugadas, no estar tranquilo y que te pueda la grada o la presión que te genera la gente, creo que hoy hemos estado mejor en eso. Sí que es verdad que igual no ha pasado nada, pero bueno, también han pasado, ha estado cerca de que pasen cosas, ¿no? Creo que también hemos tirado más que ellos, hemos tenido algún acercamiento con más peligro y, como te digo, porque no hemos terminado de concretar ahí. Pero bueno, las sensaciones no te diría tampoco que son malas. Siempre pueden ser mejores, pero bueno, yo creo que partiendo de la solidez defensiva en los partidos que nos quedan, planteando partidos serios, al final vamos a meter algún gol. Si partimos del 0-0, más de una victoria nos llevaremos en este tramo final. Entonces, bueno, yo creo que el camino va por ahí, en seguir trabajando, en tenerlo claro, en no cometer errores e intentar afinar más, quizá perder más ese miedo en el campo contrario.
Te voy a dar un dato de esos que yo creo que, aparte de ser irrefutable, porque son datos matemáticos, dice seguramente mucho de lo que estamos viviendo este año, pero en este tramo final todavía más acentuado. Del décimo clasificado al vigésimo clasificado, del 10 al 20, no ha ganado nadie esta semana. Nadie.
La primera ref. No sé, son partidos complicados al final. Todos nos jugamos cosas, los de abajo se juegan cosas, los de arriba se juegan cosas, los que están en zona media se están jugando la Copa del Rey. Bueno, y al final es una categoría muy, 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 muy igualada. No sé, ¿qué quieres que te diga? Está claro que ese dato pues está ahí, pero yo creo que años anteriores pues también pasaría o pasó y pasará.
Estamos ahora a 9 puntos del final, es lo que le queda a esta fiesta. Alguien decía hoy en directo, un compañero, Adri, durante la narración, durante el partido, decía: por favor, que alguien vaya al futuro, se vaya 3 semanas allá y ya me diga qué va a pasar, aunque sea lo que tenga que ser malo, pero que me lo digan ya para dejar de sufrir. No sé si el jugador profesional, que ya las ha vivido, seguramente a pesar de la juventud, Marcos, seguro que has vivido situaciones sí, como esta, desgraciadamente o afortunadamente en algún caso. No sé si el jugador vive con ese punto de tensión, si eso también se vive dentro del vestuario, quieras o no, aunque te quieras salir y evadir de lo que te llegue de fuera.
A ver, está claro que la tensión está ahí, porque yo, por ejemplo, individualmente siento que nos estamos jugando mucho. O sea, a ver, un descenso es lo peor del fútbol. Y para mí es jugarte mucho, y ya no por nosotros, sino por los trabajadores de aquí, por la afición, por el club, y al final son los que te pagan y te va a quedar todo por ellos, está claro. Entonces, esa tensión, quieras evadirte o no, se vive, la tienes. Ahora bien, cómo la gestionas es otra cosa. Yo creo que no nos puede comer que la gente esté nerviosa, la gente de fuera, o el ambiente esté tenso porque nos estamos jugando todo. Está claro que es un ambiente tenso, ¿no? Está claro que tenemos que saber que nos estamos jugando muchísimo. Pero no nos puede esa tensión convertir en que dentro del campo juguemos con esa tensión, como te comentaba antes, pues el día del Cornellá, que es lo que noté yo igual esa primera parte, que claro, jugando así no puedes ganar, es imposible, te come, no sé si los nervios o esa tensión que hablamos. Entonces, bueno, para mí lo importante es saber gestionarla. Quedan 9 puntos, Hace unos días yo hablaba con el míster de que si hoy ganábamos nos acercaba a estar salvados, pero que si perdíamos todavía faltaban 9 puntos. Si tú haces 9 puntos está claro que no desciendes. Haciendo 6, quién sabe, no lo sé. Pero no se trata de pensar, de hacer matemáticas, no, no. O sea, se trata de ir partido a partido, de hoy hemos empatado, ¿es un mal resultado? No lo sé, ¿es bueno? No lo sé, veremos. Igual sí, igual no. Lo que está claro es que hay que ir a la zona, sacar los 3 puntos... Y ahí sí que nos estamos jugando una bala importante. Que si perdemos, está claro que sí, no has descendido todavía, pero te la estás jugando a los 2 últimos partidos, eso está claro. Pero bueno, eso no hace falta ni ser futbolista ni matemático para saberlo, yo creo. Al final te quedan ahora mismo 2 balas. Hoy podías haber gastado una, no la has terminado de gastar del todo, pero el partido que viene sí que es crucial, sí que es un enfrentamiento directo. Y tenemos que ir con todo.
Me has cogido la calculadora, les pego una patada, me la has mandado a, que decimos aquí, a Pastafang y ya no la tenemos. Pero bueno, es evidente que, como dices, la matemática ahora mismo es tan fácil de hacer como que con 9 puntos el equipo está salvado, con 7 seguramente también, con 6 muy probablemente, a partir de lo que no sean 6 ya la cosa puede complicarse. Tarazona, te queríamos preguntar, de hecho hoy queríamos hablar especialmente contigo, primero porque volvías al 11 y segundo porque siendo de la zona, siendo de Zaragoza, vamos a ir a un campo que es nuevo para nosotros. No hemos estado nunca en Tarazona, no nos hemos enfrentado nunca, hablo como Centra Sports y como Radio Sabadell, no nos hemos enfrentado nunca a la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué nos espera en Tarazona?
Bueno, yo creo que es un campo que no es excesivamente grande. No sé cómo estará el césped ahora mismo, a día de hoy, la verdad. Pero creo que el partido que se puede plantear ahí es de mucho duelo, de mucha segunda jugada, de que el que esté más serio, más fuerte, no cometa errores y vaya ganando los duelos o esas segundas jugadas, va a estar más cerca de ganar el partido, por lo menos de generar más ocasiones y de sufrir menos.
Y en ese sentido, el que menos se equivoque también, me imagino, ¿no? Casi lo mismo que venimos diciendo desde tiempo atrás, el que menos errores cometa también.
Sí, a ver, es lo que hablábamos un poco antes, que a estas alturas de la temporada no se pueden cometer errores. Cometes un error y te cuesta mucho remar hacia adelante, ¿no? Si cometes un error y encajas, remontar un partido en estas condiciones, no es fácil. Se puede hacer, pero no es fácil. Entonces, bueno, como te comento, partimos de ahí, de la seguridad, de la solidez defensiva, y a partir de ahí generar algo porque bueno, este equipo tiene cosas y argumentos suficientes como para, yo creo, marcar goles en el resto de partidos. Que en este no se ha dado, bueno, creo que tampoco hemos estado muy lejos.
Topicazo dice que el equipo que tiene más urgencia histórica o que es que tiene más historia, y en esto con todo el respeto del mundo, evidentemente, a un club modesto como es el Tarazona, dirá que se juega mucho más. Me imagino que una vez estás en esa batalla, aquí nadie quiere bajar, por muy modesto que seas o por muy que para ti pueda ser una experiencia estar en la Primera Federación. Una vez estás ahí, los jugadores del Tarazona, el entrenador, el club, la afición, allí tampoco querrán regalar nada.
Aquí yo creo que en estas situaciones los partidos no los gana ni la historia, ni los nombres, ni que estos cobran más o estos cobran menos o este viene de tal o este... No. Aquí estos partidos se ganan en el campo, se ganan el sábado en los 90 minutos, hacer un partido de hombres, de los de verdad, de no conceder, de ir a muerte y de jugarte todo pues por el club y por nosotros, porque al final yo creo que nadie quiere perder yo no entendería que alguien saliese al campo con la actitud de que le da igual el partido, porque es crucial para todos.
La última, te la hago. En una temporada compleja, en el capítulo de lesionados, ya le hemos dado tantas vueltas a esto que casi hay quien habéis tenido que repetir, sea una cosa sea otra. No está siendo un año fácil para el grupo, me refiero, para el vestuario. Estáis viendo como compañeros caen, como otros tenéis que ausentaros unas semanas, luego volvéis, luego vuelve a haber otro contratiempo. Fundamental también, y ya sé que ahora también es aquello que es incontrolable muchas veces, que el míster pueda tener todos los efectivos, lo digo porque hoy nos ha dado un susto Carlas, por suerte ahora nos decía fuera de micrófono, tranquilos, que ha sido siempre la carga esa de que ya se te sube el gemelo y no hay manera de bajarlo, pero no sé si dentro del grupo también notáis que os estáis teniendo que sobreponer, algunos más que otros, pero como grupo me refiero, sobreponer a un año muy difícil en ese sentido.
Sí, bueno, está claro, hemos tenido muchas lesiones, pero no sé, también se hacen plantillas largas, o de varios, de bastantes jugadores para eso, ¿no? Para que las posiciones estén cubiertas, que si no tienes centrales, pues puedas meter un mediocentro, quizá, o poner algún jugador que te pueda cumplir. Bueno, ¿que no es lo idóneo? No, pero también les pasa al resto. Entonces, bueno, ahora mismo es momento de estar todo el mundo tranquilo, de cuidarse al máximo, de estar sobre todo predispuesto y de ir a morir. Que si uno nota el aductor que está muy tenso y se está jugando todo, que lo dé todo. ¿Te rompes ahora? Te rompes, no hay más, lo siento. Es que no, yo creo que no cabe otro pensamiento en estos momentos que no estamos jugando tanto.
Yo no he llegado a nada en el mundo del deporte profesional. Primero, porque soy muy malo en todo lo que he intentado en la vida. Pero segundo, porque no puedo tener esa mente tan fría y tan calculadora y tan serena a la hora de analizar situaciones como la esta, que es de agradecer. Que vaya muy bien, ¿eh? Esta semana de tranquilidad relativa y a pensar en Tarazona. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs 12 minutets de Marcos Baselga, que a mi se m'han fet curts. És un tio al qual me'n podria estar escoltant una bona estona.
Sí, sí. Però no només per avui, eh? Amb totes les entrevistes que ha fet, és dels jugadors que crec que millor discurs té, fins i tot, dels que em sembla més intel·ligent, fins i tot.
Sí.
És que això, de tenir les situacions controlades, de mirar-s'ho tot bé, no? d'estudiar-s'ho tot, els càlculs, no sé, tot.
Per aquesta manera de ser i de parlar, és un altre argument que em reforça allò que deia abans, no? Que crec que Marcos Baselga hauria de ser el jugador diferencial del Sabadell en aquestes últimes tres jornades en atac. L'home que... Escolta, és molta pressió, però l'home que ens hauria de donar pràcticament la permanència amb els seus gols.
I a mi, escoltant aquest discurs, també... Allò que a vegades la gent dubta de si el compromís del jugador, això... Com a mínim de Marcos Baselga...
Que està cedit, a més, eh?
Sí, sí, que està cedit, però escoltant-lo... Jo crec que el compromís és indubtable d'aquest jugador, amb tot el que ha dit amb aquesta entrevista... així que sí, tant de bo pugui ser l'heroi de la salvació.
Gestionar l'atenció, com deia Marcos Baselga, i a pensar en el camp del Tarazona. Bé, allà suposo que l'anirà a veure família, ell és de Saragossa, per tant està relativament a prop de la capital aragonesa, per tant allà tindrà amics i família. I ara pensant en aquest partit de Tarazona i en les últimes 3 jornades, el Roger ja està escalfant aquí el gràfic per la banda. Per cert, tema entrades de Tarazona. Ens deien...
Raúl Chao.
Ara fa una estona, ens deien... Raúl Chao espavila, que no sé si les tens ja o no les tens ja. Però ens deien fa una estona que hi ha... No diré problemes, però que compta amb les entrades que es compren per anar a Tarazona. Perquè diríem, com si diguéssim... Bé, aquí tenim la promoció del club, també, d'entrada més autocar 50 euros, entrada adult 20 euros, també, això, tela. Posar 20 euros les entrades per part del Tarazona. Però bé, ens deien que la pàgina web del Tarazona és d'aquelles de, segurament, quan es va crear internet. Per comprar entrades, que s'ha d'anar amb compte perquè està donant algun problema, que es veu que el codi QR quan et compres l'entrada queda força amagadet amb 3 puntets i allò és el que necessites realment per entrar al camp del Tarazona, que s'ha d'anar amb una certa celeritat perquè no sabem amb exactitud en quin moment, des d'allà diran fins aquí el tall d'entrades. Per tant, bé, mira, el Raúl Chao diu, pillades ja,
Ah, sí?
Sí, sí, que ja ha fet la feina, eh? Aquesta tarda ha vingut aquí a la redacció i ha dit, oh, ho he de fer, ja està. Ja ho ha fet. Compte amb aquesta qüestió. Si esteu pensant en a Tarazona, agafeu-les amb celeritat i si les teniu ja, sobretot revisar que hi hagi el QR corresponent per entrar al municipal de Tarazona, que ja estan havent-hi alguns problemes.
I si no, des de l'oficina, no?, del club, les poden comprar i serà més fàcil, a lo millor, i menys problemes, a lo millor, de donar...
I si no, no crec, no, al final només es podien comprar via online, les entrades de Tarazona.
Vale,
es va informar la setmana passada.
Ah, vale, perdó.
A tot això... I si no, escolta tu, a l'estadi de la Nova Creu Alta, que jugarà el filial, amb gairebé tota seguretat, després en parlem, i amb la ràdio a l'orella, per escoltar aquest partit a Ràdio Sabadell, dissabte a 3:15 de la tarda. Com veieu aquest partit? I les 3 jornades que queden, ara sí que arriba ja el moment de la veritat. Tu, Jordi, sí. ets de, com l'Adri que deia, jo vull saber que vingui, jo vull que vingui algú del futur.
El
Pau Vitori del Tribunal Preferent del dia 27 i ens digui...
Vaig sentir que diu l'Adri i, hòstia, ojalà, perquè com vaig passar jo ahir, diumenge, contra el Nàstic, per això vaig signar l'empat abans de començar. Vaig passar tan malament, vaig passar esta ansietat. Ho vaig passar malament. I com veig aquests tres partits? Doncs mira, com diu un bon col·lega meu, l'Acier, aquests partits ja no juga, ja no guanya el millor. En aquests partits guanya, ja ens estem jugant, són els tres últims partits, ens estem jugant tots. Aquí qui guanya és qui l'està echando más bemoles a l'assumpte i al final serà el qui s'emportarà el partit. Contra el Nàstic, qui és millor teòricament? El Nàstic, nosaltres? Potser el Nàstic sobre el paper, no? O sigui, no va, com ho deia el meu col·lega, l'Acier, diu, hòstia, és que no estan rascant bola. No van tenir, pràcticament no van tenir ocasió, per dir-ho d'alguna manera, al Nàstic. Per què? Perquè li vam posar el que se li havia de posar. Jo crec que al final, com diu ell, és ara és dar-lo todo, posar-se i acabar la jugada. És que ens falta, no?, enllaçar una mica amb el que parlàvem també.
L'última passada, una bona centrada.
Sí. Clar, l'última passada, una bona centrada, aquest Basilga que ens falta que ens marcarà el gol de la permanència. Hòstia, no? No tinc gaire por.
No, tu... O sigui, per qui no estigui seguint per Twitch, et va fent el Jordi, el gest de santiguar-se. Tu què, Marc?
Jo, per la gent que no escolti per la ràdio, jo sí que tinc por. Ja ho dic, que... No, no. Vols sentir la versió sincera o la versió
la que tu vulguis
optimista per animar el personal i...
Mira, jo llançaré un argument aquí damunt la taula.
Va.
Crec que l'empat és bo pel Sabadell aquest cap de setmana. I algú dirà, però què dius? L'empat és bo.
Però què dius?
L'empat et deixa en una posició, a veure, fotuda, però bona.
Uf.
Per les dues últimes jornades. Depenent de tu mateix encara. Encara dependràs de tu mateix.
Sí.
I li hauràs guanyat l'average al Tarazona.
Sí. L'únic que jo veig molt fotuts el partit de Tarazona i el següent.
El de la Ponfe.
El de la Ponfe. Aquests dos. Igual que et dic que el de Lugo crec que és el més factible dels tres, per mi. O sigui que el Lugo encara té alguna opció de Copa i no sé què. Jo crec que arribarà l'última jornada del Lugo sense jugar-se res. Potser m'equivoco, eh?
Jo vull pensar també això.
Jo crec que no jugarà res i a lo millor no juga res i te la fot, eh? Però jo crec que no. I per, mi, per mi, dels tres partits, el més factible el Lugo.
Jo us diré una bestiesa, fins i tot.
Aviam.
Perdre aquest dissabte a Tarazona no és del tot dramàtic. Jo crec que fent el 6... és a dir, a veure, deixaria una situació fotuda, però crec que fent el 6 de 6 en els últims partits et salves.
El problema que jo veig...
Crec que calen dues victòries.
El problema que jo veig és que guanyar contra la Ponfe, guanyar contra la Ponfe, ho veig fotut. O sigui, és que ho veig molt fotut. Perquè és que... I a més, és que podria ser que la Ponfe arribés contra nosaltres, és molt difícil, però que arribés a perdre contra nosaltres amb el playoff matemàtic. Si guanyés i la Culto perdés o alguna cosa així era. És molt difícil perquè és Culto Teruel, em sembla.
Mira, el gràfic. Aquí el tenim, el Twitch.
Jo estic al revés, eh? Pensant al revés que tu, Sergi, en aquest cas.
Què penses?
Em fan menys por si s'estan jugant alguna en aquell moment que si no s'estan jugant res com pot passar a Lugo. O sigui, tots anem amb por. Mira,
o sigui, perdó, Jordi, però la Ponfe es jugarà alguna cosa segur. Perquè al final és important quedar o tercer, que és el que aspira la Ponfe, o cinquè. Vull dir, al final pel tema del factor camp i el factor playoff.
Això tampoc la voldran cagar.
No. Dic que si tens el playoff, home, evidentment t'estàs jugant coses encara, però no tens allò, la Culto, que és sisena, jo què sé, a un o dos punts, per dir alguna cosa. Però que vindran a guanyar segur, eh?
És que em fan por els equips que venen... Em fan por els equips que venen relaxats, no? Que ja ho tenen tot fet, que ja s'han classificat o que no tenen res per jugar. Em fa molta por. No sé si existeixen els maletins, no existeixen els maletins, però això de jugar relaxat perquè i agradar-te, sense cap mena de pressió, em fa molta por. Mira, és que contra el Nàstic també jugaven molta cosa, no tant ho jugaven molt. I al final va ser un partit de no cagar-la. Pues a lo millor amb tres empats en salvem també, jo què sé. És que, no sé, és que segons els partits...
La possibilitat... A veure,
fet,
és que estem veient que és cert que el que diu el Murti per aquí, diu, no sempre punxaran tots els rivals, però és que portem unes jornades que ningú guanya a la part baixa.
Precisament per això...
Però l'equip que ha guanyat dos partits ha sortit d'aquesta zona de perill,
sí.
però de sobres. Estem veient, per exemple, com que aquí ja no apareixen ni el Lugo ni el Sanse, que han guanyat dos partits i han dit, aquí us quedeu. Yeah. L'Osasuna Promeses guanyen un partit, s'ha posat amb 42, amb 4 de marge, però ha guanyat un partit, eh? I el Fuenlabrada, que porta sense guanyar la vida, empatant dos partits, ha agafat dos punts de marge. Per tant, és cert que poden passar, pot passar de tot, però que al final dius, ostres, està costant tantíssim aconseguir la victòria, que a mi em fa pensar que la cosa anirà més barata. Que fins i tot, mira, crec que ho deia per aquí l'Oriol abans, que és que fins i tot amb 5 punts jo crec que et podria donar empatant ara dos partits i guanyant l'últim. Et podria donar.
Sí.
Per què? Perquè a més, mira, Roger, si ens ho pots posar en gran, sisplau, és que la quantitat de duels directes que hi ha. Vull dir, aquesta jornada tenim un Osasuna Promesa Sestao River. Pel Sestao River serà difícil aquest partit a Tajonar. I podria tranquil·lament quedar-se una setmana aquí, una setmana més aquí, amb 38 punts. Tenim el Fuenlabrada, que no, insisteixo, no guanya des de fa molt, jugant a casa contra l'Arenteiro, que s'està jugant la Copa del Rei. El Real Unión ha d'anar al Toralín contra la Ponfe, que s'està jugant el playoff. I ja no vaig al Teruel i al Cornellà, que tenen dos desplaçaments també a fora aquesta jornada contra dos equips que això, bé, el Cornellà és que a veure com afronta aquest partit a Lugo. I aquí veiem pintada de taronja també la jornada 37. La jornada 37 està farcida de duels directes. Això implicarà que no caldran tants punts segurament per salvar-se. I jo penso que l'última jornada contra el Lugo, no sé, digueu-me, jo que sé, incrèdul, però hi ha exemples, com posava per aquí el Sergi, amb el Cacereño jugant ahir contra el Numancia i fotent-li un 5-0.
Sí, sí, sí.
Però bé, és cert que, per exemple, el grup tercer van veure com l'Espanyol B no s'hi jugava res i l'Europa li va fotre 6, jugant-se a l'ascens, també. Hi ha exemples per tots els gustos.
Sí, el jo crec
que anant a l'Anxo Carro contra un Lugo que no s'hi juga res, tens més les de guanyar que les de perdre.
Sí,
que evidentment pot passar de tot, Però prefereixo enganxar el Lugo salvat
que no
sí, pot passar el del Cacereño o en Duba al final no et vas salvar, però sí que vas guanyant.
Jo tinc la sensació que a més aquest tall ha anat baixant de punts. Mira, ara ho dèiem per aquí al xat també. Vam començar parlant de 47, 46. Vam baixar 45. Ja fa un parell de setmanes que parlem de 44, 43. I ara per aquí hi ha algú que diu fins i tot 42. 42 són 4 punts, eh?
Tu, escolta'm una cosa, jo venia aquí pessimista, perdó, però jo ja em veig salvat, Vull dir, a veure, bueno, ho tenim fet, ja, això,
Jo és que en funció de la jornada que parlem, si arribem a parlar, no aquesta jornada, sinó l'anterior, bueno, quasi, des del primer partit de Lliga, no tant, però que jo ho estic veient molt negre, aquesta temporada. I ja et dic, o sigui, ho he vist tot negre, que no sabia més. Jo cada any que fem equip, cada any veig equip de playoff, sempre. Però sempre ho veig. I aquest any, no pels jugadors, no dic pels jugadors, sinó per com ha anat totes les jornades, ho he vist molt negre. Qui em va donar una mica d'esperança va ser que em vaig trobar a Branso, em vaig trobar i em va donar esperança. Hòstia, que estan molt implicats, que pagui, que vaya, pam.
Doncs Branso és el termòmetre de l'equip.
Sí, per això. Totalment. I ell va ser el que em va donar l'esperança. I el partit del Nàstic. Hòstia, em va donar una mica de... Perquè vaig estar a punt de patir, jo crec, un infart, és que ho vaig passar fatal. Per això signava l'empat. Perquè jo ja em veia a segona i no en tinc ganes. És que no en tinc ganes. És que jo he vist el Sabadell a primera. És que no en tinc ganes d'anar-me'n a...
Quina sort.
A segona,
sí, Jo tampoc.
Clar, això és el que té ser una miqueta més gran. No gaire més. Una miqueta
que
més
quedi clar, no
que
quedi més, clar.
No, però que al final, la tònica diu que aquesta jornada 36 hi ha duels directes i que qui no té duel directe té partit, home, complicadet, que la 37 està farcida de duels directes, menys el Sabadell-Ponfe i un Cornellà que veurem com arriba el partit a casa contra la Culto. El Cornellà sí que ho té fotut, aquest sí que ha d'estar parlant mínim 6.7 per salvar-se, i que l'última jornada, a veure com arribem aquí, a l'última jornada del Tarazona, se la jugarà a casa contra un SD Logroñés que estarà descendida. No és encara matemàtica, però serà virtual. I aquí és molt important, perdona Jordi, també, la situació del Depor. Semblarà una tonteria, però ens interessa força que guanyi el Barça Atlètic aquest cap de setmana i que el Depor s'hagi de jugar a l'ascens en l'últim partit contra el Real Unión. Perquè la resta, és cert que aquí hi haurà també un Fuent la Cornellà que pot ser dramàtic, però que vaja, que el Sestao River vés a saber si va a Lleó contra una Culto, que si s'està jugant o no el playoff, que ens interessa també en l'última jornada.
Ja, és que la jornada 37. És que jo crec que aquesta jornada, la 36, marcarà, jo crec que aquesta serà la jornada que marcarà quins són els punts de salvació. Perquè és el que dius, mira la jornada 37. És que està tot amb taronja.
La de 37, el que està clar és que la de 37 la gent sumarà. Sí. Perquè hi ha molt duel
directe. Per això, on et pots distanciar una mica potser és aquí, la jornada aquesta, la 36, i a veure la 37 com quedarà. És que mira, és que...
Un
sumarà, l'altre no, sumaran els dos.
Jo sumant
futbol fictici.
En una d'aquestes dues jornades crec que és indiferent guanyar. És a dir, a veure, clar, el Tarazona... És que clar, el Tarazona el dono pràcticament per salvat en el sentit que té la SD Logroñesa a l'última jornada.
Sí.
Guanyen un dels dos partits, tu estàs en disposició, o estaràs, crec, en disposició d'anar a Lugo i guanyen a Lugo salvar-te. Crec que anirà per aquí el tema, però bé.
No sé, al final també et val... Clar, ara tens Teruel, Cornellà, SDL i Rayo per sota. Et val que un mes estigui per sota teu. Ho dic perquè clar, hi ha molts equips involucrats, però estava mirant el calendari, per exemple, Sestao. I, té un duel contra Osasuna, Promeses fora, Tarazona a casa, Cultu fora. És pitjor el seu calendari que el nostre? Millor? Més o menys el mateix?
No és que ara, quan tots es juguen tant, jo, és que ja no veig tantes diferències entre equips, eh? Si és que ho deia el Sergi Garcés, no?, a l'entrevista amb Baselga, del 10 al 20 no ha guanyat cap.
Sí, sí.
No ha guanyat,
sí, no ha guanyat cap.
I si vas tirant jornades enrere, el que dèiem, que és que costa la vida, que està costant moltíssim. Que veiem el cas del... El Promeses anava guanyant 0-2 l'altre dia a Majadahonda,
sí,
contra
sí.
Un equip descendit, i li acaba empatant a última hora el Rayo Majadahonda.
Això és el que deia, que equips que no s'estan jugant res... Juguen tranquils, és que no ho sé.
Jo crec que, insisteixo en l'argument, 6 punts, et salves, i crec que, penso que...
Hòstia, vull pensar que sí.
Que 3 dels quals sí, no? els tindríem, o els hauríem de treure a Lugo, a l'última jornada.
Sí, jo també.
A partir d'aquí...
I els altres...
Els altres dos partits
altres
és el que...
Els fas. Tarazona o Ponce.
Un dels dos. Però el que venia... O sigui, torno a l'argument del principi, Crec que el Sabadell puntuar, és a dir... Que si no guanya aquest dissabte de Tarazona, vull pensar que no serà del tot dramàtic. Ara, és cert que afegiria màxima pressió de cara a les dues últimes jornades i que allarguem una setmana més sense perdre.
Hòstia, però anímicament, no guanyar o no puntuar...
És un cop molt dur, sí.
I també en funció de què facin els altres, perquè aquesta jornada et vaig signar l'empat per com havia anat els altres partits. Clar,
aquí comences tota la jornada. Sí, aquí sí. Comences tu la jornada.
Dissabte,
clar, aquí, clar, no saps què passa amb els demés,
llavors.
No? Signes o no signes?
Clar, és dissabte a les 4.
Sí, sí.
Bienvenidos al circo, no?
Se'n farà llarguíssima la setmana fins dissabte. Ja. El que deies tu, és que ja estàs amb aquella sensació que les setmanes se't fan llargues, que estàs de mal humor, que dius... dels nervis, que arribi ja, que...
No estiguis de mal humor, que és dilluns, encara, i t'he d'aguantar tota la setmana.
Sí, sí, mare meva. No queda per dissabte, saps? En fi, 8 i 6 ja. Fem una aturada per la publicitat, i de seguida tornem aquí. Sortegem la pizza. Cés personal.
Oh.
I també parlem de la situació del filial i del juvenil del centre d'esports. Ens queda molta teca. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Encara no segueixes el canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
Estigues informat al moment de tot el que passa a la ciutat d'una manera pràctica i senzilla.
Busca el nostre QR al web radiosabadell.fm i a les xarxes socials de Ràdio Sabadell.
Escaneja-te'l i ja ho tens, sense la necessitat de donar les teves dades ni d'inscriure't enlloc. Més fàcil, impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell. Una manera ràpida d'estar al dia de tot allò que està passant a Sabadell.
Torna Sakura Matsuri. Del 2 al 19 de maig, Sakura Ciutat, amb activitats per diferents punts de Sabadell. Xerrades, dansa, tallers, propostes gastronòmiques... I el cap de setmana, del 17 al 19 de maig a Fira Sabadell, una edició renovada on gaudirem d'una experiència més immersiva a la cultura nipona. Una setmana del Japó a Sabadell. Més informació a sakurasabadell.com.
Ajuntament de Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Vinga, va, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent número 31 ja de la temporada. Ens queden 3 programes, per cert, per tancar aquesta temporada del Tribuna. Ho hem dit al principi, si algú ha arribat tard. La setmana que ve estarem des del Santuari de la Salut, en el dia, la Diada de la Salut, fent programa, fent un Tribuna especial, un Tribuna Preferent especial, d'una a dues, molt atents també a aquest horari. D'una a dues farem el Tribuna de la setmana que ve. I que esteu convidats també, si us voleu passar per allà, doncs la farem grossa, prepararem el que faci falta. Roger Benet pica-pica, farà un pica-pica, sortejarem productes del Sabadell, etc. Ho anirem recordant durant la setmana també a les xarxes. Abans de continuar, com sempre, el moment de... A més, avui entra molt bé, Avui dilluns, 8 i 9, aquesta pizza de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò. Us podeu apropar al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o trucar al 683 11 88 19. Pizzeria Napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. Aquí ja sabeu que entre tots els participants del chat del Tribuna, al Twitch, sortegem un dinar o un sopar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria Napolitana Maximus. Algú diu per aquí, canvio maletins per pizzas, o el Javi, pizza per tots si aconseguim la permanència. Les paga Roger Benet. I el Jaime, que les pizzas pels del Lugo. Fem crowdfunding i els enviem unes quantes, els Morgado, Aguza i companyia. Vinga, va, Jordi, cap a dins. Ha sortit a fer una trucada d'emergència aquí al Jordi. Estic atent, que igual et toca la pizza.
Si toca, canviarem
de número. Sí. Que no es pensin que ja torno.
No, mira, de fet, avui hem tingut un problema amb la impressora. No hem pogut imprimir aquell llistat, per tant, és impossible que hagueu vist res, perquè li he fet una fotografia a la pantalla directament.
La que m'has passat per WhatsApp. Sí.
Per tant... Què, tu, Marc?
Sí, va. Que doncs, de veritat no sé res.
Un número de l'1 al... O sigui, a més, va participar molta gent la setmana passada. Un número de l'1 al 49.
El 14 de Marcos Baselga.
El 14 de Marcos Baselga és el Semi Morales, que s'emporta aquesta pizza. Aquí, mira, us ensenyo...
No sóc jo.
Us ensenyo el mòbil.
Semi Morales, sí.
Semi Morales, que s'emporta aquesta pizza de Maximus. Per tant, felicitats. Crec que se'n va... ara no recordo, em matarà, però diria, no sé, crec que és Setmanat, el Semi, que és de Setmanat, ben a propet d'on treballava el Vladis Copotun, per cert, a la pizzeria de Santa Perpètua. Però bé, què més? 8 i 11, va, que ens queden 20 minutets de programa. Voleu que rematem, bé, no sé si la informació o el contingut pel que fa al primer equip del Centre d'Esport Sabadell i després parlem del filial i del juvenil? Teniu ganes de parlar del filial i del juvenil avui o què? Ho dic perquè...
No gaire, però...
Sí, el cap de setmana està dramàtic, però tela, sí. Tela la situació de tots dos equips. Va, doncs anem a rematar el contingut del primer equip del Centre d'Esports. Avui el tenim aquí, de tertulià, però venim de partit a casa. Per tant, el Sergi Parc tenia l'encàrrec de fer una nova secció d'aquest CES personal per conèixer una mica més a fons doncs, els futbolistes del Centre d'Esports Sabadell. Començarem refrescant la memòria, anant dues setmanes enrere... per saber, per recordar, com diem, la pregunta que va deixar David Soto.
A ver si se pone alguna vez nervioso.
Doncs si es posa alguna vegada nerviós. Veurem per qui anava aquesta pregunta dirigida al CES personal del Sergi Parc. Què t'està passant, Roger Benet? Què t'està passant? A veure...
No, què ha passat?
No sé què està passant. No està, molt bé, que no està editada la portada i que és David Soto, no passa res. Això a ràdio quedarà collonut. Al Twitch no passa res. Mira, imagineu-vos, potser la gent no té ni fresca la cara de Jesús Fernández,
Potser, l'hem vist un dia a jugar.
Sí, no tenim la fotografia oficial de Jesús Fernández. No passa res. Jesús Fernández, el CES personal, ja us avancem que és Jesús Fernández, amb la caràtula de David Soto, va.
Pues es una característica que tengo, que me llaman el hombre de hielo, que no me pongo nerviosa.
Test personal.
Nom complet.
Jesús Fernández Alonso.
Lloc de naixement.
Astúries, San Leo, Navia.
Tens parella i fills?
Nada, ni pareja ni hijos.
On vius?
Bueno, en Astúries, pero ahora mismo estoy viviendo aquí en Sabadell, aquí en el centro.
Una película.
Contratiempo.
Una sèrie.
La Casa de Papel.
Una cançó.
Exclusivo, Psycho.
El teu menjar preferit?
Hamburguesa.
Una frase.
Ahora me pillas en esa pregunta, no sé. No tengo ni idea de qué decir ahí.
El millor lloc per anar de vacances.
Estoy sacando el curso de entrenador, nivel 2.
Si no fossis futbolista...
Pues seguramente algo relacionado con el deporte, preparación física, algo de eso.
El millor lloc per anar de vacances.
Las Islas Canarias, por ejemplo.
Un referent.
Te diría que Sergio Ramos o alguien con una mentalidad como Cristiano Ronaldo.
El millor entrenador.
Pues no te sabría decir, ahí he tenido muchos y muy buenos. Así que he aprendido algo de la mayoría.
El millor moment de la teva carrera.
Seguramente el debut del año pasado en segunda división.
I el pitjor?
Cuando tuve la lesión de pubis, que fue bastante dura y me tuvo meses apartado del terreno de juego.
Un estadi on t'agradaria jugar?
Santiago Bernabéu.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
No, la verdad que no.
Sexe abans o després dels partits?
Después.
Ets molt de xarxes socials?
No, soy bastante Instagram, WhatsApp, poco más.
¿Amb qui et portes millor el vestidor?
Bueno, la verdad que pel poco tiempo que llevo me llevo muy bien con la mayoría, los más jóvenes, con Moyano, con Soto, que llevo ya más tiempo, con todos.
¿Quin company creus que feia més gambarrades de petit al col·legi?
Te diría que Chino, porque siempre dice él que hace años era más así un poco...
No. Quantes incorporacions va fer el Sabadell en el mercat d'hivern?
5. 6. Yo llegué el penúltimo, solo vi la de Sergi, pero...
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
Te gusta mucho ir al gimnasio por las mañanas.
Doncs... en fi, en queda un, de test personal. Aquesta temporada, que sortirà millor, no?
Sí, suposo que sí.
Espera, el micro, que tampoc està
obert. Ah, no està obert.
Ara sí? Està obert el micro?
Estic obert?
Sí, ara sí. Ah,
que sí, que anirà millor.
Ni perquè el Manel, un estadi on t'agradaria jugar, la nova Creu Alta.
Bé, ha jugat a la nova Creu Alta, va jugar el dia del Real Unión,
aquí,
no?
Demanen perdó, Joanet. Sí, va jugar. Sí que és cert que bé, ha estat una... Segurament el fitxatge... decepció, no?, d'aquesta segona volta, sobretot pel fet que no ha tingut protagonisme. S'ha vist que el tècnic no va confiar en ell, que va tenir un partit contra el Real Unión en què ho va passar malament amb el davanter del Real Unión, ara no recordo el nom. És que em surt Escobar, el de l'ASD Logroñés, que no és Escobar.
Sí, no.
Si algú ens pot ajudar, que ens ajudi, no em sortirà el nom. Però bé, ho va passar prou malament i no l'hem tornat a veure.
Fins ara,
al test personal. Sí.
Mira si no l'havíem vist, que hasta el Roger ha posat una altra foto, que no era ell.
Sí. Home, del mercat d'hivern de Rosende, de les 6 incorporacions, que a més eren les preguntes que li fèiem, d'exercici de memòria, quantes incorporacions havia fet el Sabadell a l'hivern? 5, molt bones. O sigui, 5 que han sigut jugadors que han tingut molt protagonisme, i Jesús, que no l'ha tingut. Vull dir, al final dels 6 moviments d'entrada que ha fet Rosende, al final aquest és el que no li ha sortit bé, és evident.
Bé, això a Instagram, per cert, sortirà corregit, que prometem que aquest test personal, que els anem penjant allà a l'Instagram de Ràdio Sabadell, el tindrem amb la cara i amb la caràtula de Jesús Fernández. 13 minuts per arribar a 2:15 de 9. Tenim temps de sobres per parlar de... Ah, mira, per cert, Antoni Escobar era.
Sí, que és Escobar.
Escobar,
sí,
Escobar.
No...
Clar, sortia Jordi Escobar.
Jordi Escobar, no.
No, era Escobar, sí.
Sí, ho deia l'Adri també, sí.
Antoni Escobar, correcte. Dèiem, tenim temps per parlar del filial i del juvenil. No ha estat un cap de setmana bo pels dos equips, els dos principals equips formatius de l'entitat. És cert que la situació classificatòria d'uns i altres doncs és molt diferent. Tenim el juvenil que acaba de baixar a Lliga Nacional i que ha arrossegat el juvenil B a preferent, i tenim el de Lliga Elite, el B, el filial, que va perdre però que té un puntet encara de marge, que queden 6 partits, perdó, 6 punts en joc, i que...
Ascens directe, no?
Pot estar...
De moment sí, estem amb ascens directe.
El playoff és matemàtic. Ara a veure si puja directament a tercera federació. Per tant, aquí podem tenir la bona notícia de la temporada. Per quin dels dos comencem? Que... Per la bona, sí, sí. Per la bona o per la dolenta?
La bona per la dolenta, no?
Quina és la bona?
A veure, realment, la notícia, bueno, per ser justos, la notícia, periodísticament parlant, la notícia del cap de setmana ha estat el descens,
sí,
del,
sí,
del juvenil. Una molt mala notícia per l'entitat, perquè no es veia venir realment en les últimes jornades. L'equip estava virtualment salvat i bé, s'ha deixat baixar de categoria.
Sí, ha sigut com un desgavell, no? Tota la... Per final de...
Sobretot la penúltima jornada. Sí. És cert que va tenir un calendari molt dur, el juvenil A, però la penúltima jornada, a casa, contra el Constància, descendit, guanyes 1-0, minut 80, t'autoexpulses, o s'autoexpulsa un jugador per dir una bajanada a un rival. Per tant, acabes el partit 10-10 i et fan el gol en un córner per no saber, sí, matar el partit, també. A partir d'allà, dos expulsats per visitar aquesta última jornada al San Francisco, 2-1 a Son Bibiloni, te'n vas a l'Ollo, com se sol dir en castellà, i protagonitzant un final de partit indigne de l'escut del Sabadell, realment. Sí. I si algú no sap de què va la pel·lícula, també aquí al canal de Twitch podem veure uns fragments, bé, l'acte arbitral d'aquest partit, que realment deixa molt mal lloc, doncs, el Sabadell, algun dels seus futbolistes, el cos tècnic... És cert que des del propi club el director general Alberto Pobre, de seguida també ho escoltarem, ha donat avui explicacions a l'Hotel Suís al voltant d'aquest incident. Però bé, mira, si us sembla, anem a escoltar el primer que ha dit Alberto Pobre per posar tothom en situació. Perfecte. I de seguida ho comentem. Va.
Perfecte.
Es dona una situació pues que no és agradable, però que en cap cas tampoc està reflexada com toca a la redacció de l'acte. Hi ha una maximització molt gran de molts dels fets, fins al punt de que es parla de no sé quina relació de directius que estaven allà, que no és real, perquè al final parlo de la meva mateixa persona que estava allà i directament no vaig ni interactuar amb àrbitres, només vaig estar pendent dels nostres jugadors, i a partir d'aquí sí que dic que la imatge no és la que toca, que no estem gens contents de lo que va passar. Tenim una mica la tranquil·litat de que, com deies, aquí no és que hem pujat a Divisió d'Honor i hem fet flor d'un dia i tenim un equip a la màxima categoria i l'anem construint cada any, sinó que realment el que hem generat és una estructura de cantera professional. I al final hem normalitzat, no?, estar en un estat de cantera de les millors de Catalunya, i això també ens ha de portar una mica la tranquil·litat de que hem fet la feina bé, de que la tornarem a fer bé.
Doncs això és el que deia Alberto Pobre sobre els incidents i sobre el fet de que hagi baixat el juvenil a Lliga Nacional. És cert que aquí al xat també esteu parlant d'aquests incidents lamentables, impresentables del pre-Benjamí S8 de l'últim cap de setmana en el duel, insistim, entre el Sabadell B i el Ripollet B, l'escola de futbol Ripollet B, per ser més exactes. Absolutament deplorable, i des d'avui doncs estava denunciat també ja aquí al web de Ràdio Sabadell aquestes lamentables imatges, i de fet Alberto Pobre ha dit també, el Sabadell ha més un comunicat aquest matí, el mateix Pobre ha dit doncs que s'està estudiant també aquest cas i que al final es prendran les mesures corresponents amb els responsables de... Mira, aquí estem veient el comunicat, el Twitch, que es prendran les mesures oportunes contra les persones implicades. Però bé, tornant al juvenil, parlàvem per aquí que és cert que va rebre una encerrona, que al final... parlava Pobre també que es va maximitzar aquest acte, que és cert que l'elecció de l'àrbitre balear és força discutible en un partit on s'estan jugant les garrofes, que ells havien fet les gestions per tenir un àrbitre neutral i quan van arribar allà no hi havia un àrbitre neutral com a tal. No arribes allà en el millor context de partit. Ara bé, les formes no les has de perdre. No, al final de partit, per molt que hagis perdut una categoria, penso jo, no sé què n'opineu vosaltres.
Sí, sí, totalment, totalment, no pots perdre les formes, però clar, m'imagino els jugadors, que no els estic defensant ni molt menys, això no ha d'anar al lloc, i més amb l'acte que hem vist, és que fica les paraules tan textuals que dius, hòstia, com t'has memoritzat cada un dels jugadors, com ho han dit, no? Això no pots fer, però clar, imagina amb les pulsacions a 50.000, Però bueno, jo crec que això mai s'ha d'arribar a aquest extrem, no? Per això ja estem els tribuneros per fer les històries per tribuna. Però no amb un camp de prebenjamins, com hem vist els vídeos que circulen per les xarxes, amb pares, crec que són, que s'estan barallant a cops de puny. O sigui, és que ha sigut...
No, això és lamentable.
Ha sigut molt bèstia, aquestes imatges són molt bèsties, com un senyor que... És que me'n recordo la imatge, un senyor que va amb un polo verd repartint cops de puny a tort i dret, eh? O sigui, és... amb un partit de prebenjamins.
Realment, a nivell d'imatge, ha estat un cap de setmana a Parc dur pel club, eh?
Molt dur. Ha estat
però
molt dur.
No sé de quin és, aquest que reparteix.
Bé,
no sé
si és... hi ha familiars, hi ha pares i...
Clar, que no sé si és d'un club o de l'altre, que no ho sé, no tinc ni idea, eh? Però clar, quan hi ha una baralla...
La batussa aquí hi ha un equip i de l'altre.
Exacte, estan els dos equips.
Sí, sí, hi ha pares de... malauradament també de jugadors del Sabadell i el club n'és conscient i no ha sigut un cap de setmana on hagi quedat una bona imatge, no, del club. Del tema del prebenjamí tampoc entraré molt perquè és evident que tots condemnem uns episodis d'aquesta mena que són lamentables i que no haurien de passar mai en un terreny de joc i menys en un partit de prebenjamins. Però bé, del tema dels juvenils, ho ha dit el pobre també, és normal perdre els nervis en una situació en què al final acabes descendint quan no t'ho esperes. Ara, no es pot permetre aquesta pèrdua de papers. I no es pot responsabilitzar a un àrbitre en la jornada 30 després de fer una lliga que no ha estat bona, i que si has baixat és perquè t'ho has merescut en aquesta lliga.
Clar, no et ve ara que tu... No has baixat per aquest partit.
Correcte.
No has baixat per aquest partit. I... A veure, el juvenil A, igual que el primer equip hi ha coses que no s'han fet bé i hi ha hagut moments molt turbulents, el juvenil A, al cap de dues jornades, ja va haver un canvi d'entrenador.
Sí.
L'entrenador va marxar, Oriol Alcázar, i ja no pintava bé la cosa. I semblava que l'equip amb Albert Milà més o menys ja agafava ratxes, però al final no ha anat bé la temporada. I ha sigut un equip molt irregular, també. I ha sigut un equip que tant ha guanyat els partits contra l'Adam com això, tan patat contra el Constància, i s'ha deixat punts hiperinesperats.
Sí.
I encaixant gols també, perdó, Pau, en els últims minuts, en partits en què... I no ha passat ni una, ni dues, ni tres vegades. I encaixant també molt la pilotatura. Vull dir, ha tingut una sèrie d'errors que al final t'han condemnat en una temporada, per cert, que l'objectiu del Sabadell, o almenys el que teníem entès, del juvenil A, l'objectiu no era la permanència. És a dir, no et dic lluitar pel títol ni molt menys, però està mirar més amunt que no pas cap a baix.
Hi ha futbolistes que són de renom, a la plantilla, de futur.
I aquí et demostra que, clar, que s'estan fent coses... Mortillo, sí. Pau Fernández, clar que s'estan fent coses bé, però el que és la trajectòria en general del juvenil aquesta temporada ha sigut dolenta.
No, i ara aquí sí que és cert que ens hem d'agafar aquestes paraules que deia pobre, sobretot intentar mantenir l'estructura que tens ara mateix de futbol base i vendre als futbolistes que hagin de venir un cas Estals. Una trajectòria Estals, com deia, no va trepitjar la divisió d'honor.
Sí,
Sergi Altimira tampoc va trepitjar la divisió
d'honor. No conec les particularitats de cada jugador, però en el cas, per exemple, hi haurà molts jugadors de segon any que han estat al juvenil B de Nacional i ara tu els has de convèncer, perquè suposo
perquè
que
la
seva perspectiva era jugar a divisió d'honor, evidentment, sí. Perquè et dona unes perspectives de futur. Estals no va jugar a divisió d'honor i mira on està i on estarà, és evident, però home, el jugador vivint el present...
Clar, jo
em poso en el paper dels nois i, hòstia, jo vull jugar a Divisió d'Honor una temporada,
sí,
almenys.
Sí, vull jugar a Divisió d'Honor.
O m'agradaria.
La 8 està, clar,
Alhora també penso, jo vull jugar en una bona estructura com el centre d'esports, encara que no sigui Divisió d'Honor, perquè hi ha jugadors que han sortit d'aquí, joder, que han tingut ara estan tenint un present o un futur en el primer equip i més enllà.
Però mi això és... per mi aquí és tan important col·locar el filial a Tercera Federació.
També.
Perquè
també.
Fer el salt d'un juvenil, sigui divisió d'honor a la Lliga Nacional, a un Tercera Federació, hosti, és molt més llaminer per un futbolista formatiu que no anar-te'n amb carinyo, eh?
Totalment,
no
sé, aquí tenim una cirereta, si pugem, que a dia d'avui, no? Si acabés avui la Lliga, pujàvem de forma directa, al Sabadell.
El filial,
Pujaria de forma directa. Hosti, és una cirereta per atraure jugadors, que aquí sí que tens un bon enganxe pel primer equip, per això, per no fer el salt del juvenil.
Sí, si et salves també són dues categories només de marge entre primera i tercera. Per mi és molt important col·locar el filial a la Tercera Federació, també per fer aquest salt formatiu.
Sí, tant de bo ho aconsegueixin, vull dir, s'ha complicat el tema, també perquè ha sigut un cap de setmana això.
Sí, ja. Va perdre 2-1 al camp del Cué, de... ja no, però era el Cué, la Guine,
sí.
La Guinaueta, i ara doncs un punt de marge respecte al Vic, i aquest dissabte a les 4, partit contra l'Europa B, en principi, a falta de confirmació oficial, a l'estadi de la Nova Creu Alta, aquest partit entre el Sabadell B i l'Europa B. L'Europa B, el campió, ja ha ascendit, a veure com arriba aquí a l'estadi, però bé, necessitaran també el suport dels homes de Conrad García per intentar, doncs, si més no arribar a l'última jornada a Granollers amb opcions d'ascendir directament, i si no, doncs s'haurà de fer el play-off a aquesta tercera federació. Però final de temporada important, eh? Important a... pel que fa a l'obrador arlequinat. Què? Ah, un minut i mig. Alguna coseta més que voleu dir al filial, que s'hagi quedat allà penjada, o anem
no, que tant de bo aconsegueixin, però que la ratxa de les últimes jornades tampoc ha sigut la millor en el filial i que no serà fàcil ni molt menys. Que semblava que anaven sobrats a la categoria, i no ho van, i... Sí. Toquem fusta i tant de bo aconsegueixi les serves.
Per cert, que se m'oblidava, i Carrusel, aquest cap de setmana a Ràdio Sabadell, eh?
Oh.
Qui no vagi qui estigui també a Tarazona i vulgui estar amb la ràdio a l'orella, però qui es quedi aquí, a l'antena de la 94.6 hi haurà la transmi normal del Sabadell-Tarazona, del Tarazona-Sabadell, perdó, però anirem fent connexions puntuals amb l'estadi de la Nova Creu Alta per seguir aquest Sabadell B, Europa B. Per tant, tarda de dissabte apassionant a la 94.6. Sergi Parc, Jordi Capella, gràcies per haver fet aquesta tertúlia avui.
Gràcies per convidar-nos, i aquest de setmana cafè nitrina pels cors
que
aniran a tope.
Abraçada també del Roger Benet, el control de so i a la realització. Abans demanava perdó, ara feia que així amb el cap. Demà a la 1 més esports aquí a la casa amb l'Adriana Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu-siau.